Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Els Mossos d'Esquadra detenen dos menors per una agressió sexual grupal a una menor d'edat al Centre Màgic de Badalona. Els fets van passar el 3 de juny. Els investigadors van tenir coneixement dels fets el mateix dia que va succeir gràcies a l'avís d'un testimoni. El grup d'atenció a la víctima de la Unitat Central d'Agressions Sexuals va activar des del minut 1 el protocol de protecció i acompanyament de la menor agredida sexualment que es manté obert a dia d'avui. Els menors ja han passat a disposició de la Fiscalia de Menors. Més qüestions. El Departament de Salut compareix a aquesta hora per explicar les principals novetats de la campanya de vacunació que comença dimarts vinent. Una de les més importants serà la vacunació de la grip a nadons a partir dels 6 mesos i fins a nens de 5 anys. Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Manel Balcells.
Vacunarem els infants entre 6 i 59 mesos per primera vegada de la grip. Aquesta és una nova incidència de vacunació i molt interessant. A recordar que aquesta és la vacuna de la grip, que és punxada. Ja en paral·lel farem enguany una mostra, una prova pilot amb vacuna intranasal, però és una prova pilot de 3.000 dosis.
Les dosis s'administraran als CAP perquè els més petits puguin anar acompanyats dels seus pares. Una campanya, com dèiem, que arrencarà el 26 de setembre i on també s'administraran dosis a les residències de gent gran. Més endavant, a mitjans d'octubre, s'ampliarà als més grans de 60 anys. En plana política, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, confia que no hi haurà trànsfugues del Partit Socialista que acabin votant a favor de la investidura del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, programada per la setmana vinent. Ho ha dit durant l'atenció als mitjans que ha fet a l'entrada de la reunió entre ministres de Transports de la Unió Europea que se celebra al recinte de Sant Pau de Barcelona.
Los socialistas, yo creo que hemos demostrado, ¿no?, la firmeza en nuestras convicciones y por lo tanto, pues mire, absolutamente, y me parece pues un intento a la desesperada del Partido Popular, de algunos dirigentes del Partido Popular apelando, ¿no?, a ese transfugismo, ¿no? La verdad es que es un ejercicio, en fin, ¿no?, de puro esperpento y además también una muestra un poco de los desesperados que están ante una investidura que lo único que ha hecho es hacernos perder tiempo a los españoles y a las españolas.
Sánchez ha evitat entrar al cos a cos amb exdirigents socialistes com Felipe González i Alfonso Guerra, que s'han posicionat els darrers dies contra de l'amnistia. Per la ministra es tracten només d'opinions personals. I coincidint amb aquesta reunió, una cinquantena de persones s'han concentrat a l'entrada de l'edifici històric de l'Hospital de Sant Pau per protestar contra aquesta trobada de ministres. Els manifestants convocats per l'Assemblea s'han queixat de les infraestructures del país i han cridat consignes a favor de la independència, seguits per un fort dispositiu policial. I una darrera informació abans dels esports. Encara a la capital catalana, els Mossos d'Esquadra han alliberat una dona explotada sexualment i han detingut el proxeneta que se la volia endur per la força a París. Va ser la mateixa víctima qui va alertar la policia a través del telèfon 112 en un moment en què l'home, de 23 anys, no l'estava vigilant. El detingut l'obligava a practicar la prostitució, l'agredia des de feia mesos i cada cop la forçava a fer serveis més indignes. I ara, cop d'ull a la informació esportiva, amb Anna Closa.
En futbol, a 6:45 del vespre, des de Göteborg, Espanya s'enfronta a Suècia enmig de la guerra oberta entre la Federació Espanyola i les jugadores. La futbolista del combinat espanyol i capitana del Barça, Alexia Putellas, ha enviat un missatge clar i contundent sobre el que exigeixen.
Pedimos, por favor, que en la federación de todos, o sea, de todos los españoles, haya una tolerancia cero ante personas que, como dice el comunicado que lanzamos, hayan escondido, hayan aplaudido o hayan incitado un abuso.
Alexia també ha reiterat que les jugadores mai han demanat la destitució de cap seleccionador o seleccionadora i a l'enfrontament d'aquesta tarda s'espera que es produeixi algun tipus d'acte de rebuig per part de les jugadores de totes dues seleccions. I a la Fórmula 1, Max Verstappen ha liderat les dues sessions d'entrenaments en la primera jornada del Gran Premi del Japó. El neerlandès ha superat en 3 dècimes el Ferrari de Charles Leclerc i en 4 el McLaren de Lando Norris. Carlos Sainz ha quedat quart a 5 dècimes de Verstappen i Fernando Alonso, 6è, a 8 dècimes del millor registre. La segona sessió ha finalitzat uns minuts abans del temps marcat perquè Pierre Gasly ha patit un accident i s'ha onejat la bandera vermella.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot l'equip. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12 del migdia.
Ràdio Estel.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
6 minuts que passen de les 11 del matí.
¿Cómo evitar que tu perfume no se vaya? ¿Cómo engañar al corazón si estás por dentro? ¿Cómo evitar que se me borren los te quiero? Que en el café de las mañanas me decías. ¿Cómo callar a un corazón que está latiendo? ¿Cómo olvidar aquel verano en pleno enero? Bastaba un beso para desatar las ganas.
¿Cómo dejarte ir? Així és com es diu una de les cançons que formen part de El Pacto, el tercer i nou àlbum del cantant cordobès Antonio José. Amb només 28 anys, ja ha passat per més de 200 escenaris i l'han vist 250.000 persones en directe. Unes xifres importantíssimes, però que s'entenen perquè la carrera d'Antonio José comença molt, molt d'hora. El 2005, quan ell tenia 11 anys, va quedar segon al Festival d'Eurovisió Júnior. Just després ja treia el seu primer àlbum. Des de fa una setmana ja està disponible aquest nou treball del qual us parlàvem, El Pacto, 10 cançons que posen al descobert els sentiments de l'artista, un treball que compta amb col·laboracions de renom, com la de l'artista Miguel Poveda i la del cantant mexicà Kurt. Avui a la caravana tenim el plaer de saludar en directe Antonio José, que ens ve a presentar, com dèiem, el seu nou disc. Antonio José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Contento por este trabajo?
Muy contento y agradecido por esa presentación, macho.
¿Qué tal la respuesta de la gente? Porque es que...
Magnífica.
Es un disco muy chulo, ¿no?
Es un disco, bueno, para mí, ¿qué te voy a decir? Para mí está todo lo que soy ahí, para mí está todo lo que he vivido durante estos dos años de mi vida ahí y bueno, deseando siempre de poder disfrutarlo con ellos en cada escenario.
Decías un disco muy chulo así, a la balada un poco, en líneas muy generales, pero es un disco que sale muy de dentro y se nota eso.
Bueno, yo creo que cuando tienes la oportunidad de hacer lo que te gusta y algo tan grande como es la música, con el respeto y con la manera en que la vivo, yo creo que hay que mostrarse tal y como uno es y a través de la música pues expresar todo eso que tenemos por dentro.
Ven y quítame la soledad, aunque sé que nuestra historia llega a su final. Fingamos que no, una noche más. Me conformo con tus besos, aunque no quieras besar.
Antonio, ayer estuviste firmando discos aquí en Barcelona, en el FNAC. ¿Cómo fue? ¿Te sorprendió la acogida?
Bueno, yo es que siempre que...
¿Te trataron bien los catalanes?
Yo es que siempre que vengo a Cataluña, siempre que vengo a Barcelona o a donde sea, me siento querido, me siento muy, muy abrazado. Uh-huh. Es como una casa para mí. Te lo voy a decir, en andaluz la he mamado muy, muy de pequeñito, porque tengo muchísima familia aquí en Cataluña. Uh-huh. Y bueno, pues es una ciudad y es una... comunidad que me ha atrapado desde muy pequeño y como te he dicho, la he mamado muchísimo.
Antes lo decíamos, tu carrera musical está imparable. En tan solo 3 años te has convertido en el artista pop masculino más importante. ¿Cómo llevas el éxito?
Bueno, yo creo que es una forma de vivir, ¿no? Lo que te va regalando día tras día tu profesión. Yo creo que no hay que olvidarse nunca de dónde uno viene. Uh-huh. Y hay que preocuparse en vivir el presente e intentar cada día superarse a sí mismo y que el público, que siempre es el que más sabe y es el sabio, que él decida dónde te quiere llevar y a dónde te quiere poner. Claro. Yo tengo claro mis objetivos, pero uh-huh. al fin y al cabo la gente es la que tiene la varita mágica para que todo pueda engranar bien en el motor.
Uh-huh. Te preguntaba cómo llevas el éxito, pero ¿qué es para ti el éxito?
Para mí es ser feliz, que yo creo que es de lo que escasea la vida y de lo que escaseamos todos. Yo creo que la felicidad es el éxito.
¿Eres feliz ahora?
Muy feliz. Y es lo más complicado conseguir. ser feliz contigo mismo, tener todo bien ordenadito por dentro para sentirte con la capacidad de entender cada situación que se te plantea día tras día, que no es fácil en este mundo en el que vivimos. Y cuando encuentras ese equilibrio emocional, que es tan complicado, cuando encuentras ese equilibrio emocional en todos los ámbitos, yo creo que ahí es cuando empiezas a quitarte esos miedos, a quitarte esas capas, ¿no? Y es cuando empiezas a ver la vida de otra manera.
Este es un programa que siempre hemos dicho, que nos gusta mucho que un eje muy importante de este programa sea hablar de salud mental. Uh-huh. Y ahora me hablas de este equilibrio emocional y pensaba, ¿te ha costado en algún momento gestionar toda esta fama? ¿En algún momento has dicho, tengo que parar o...?
No, nunca, porque es algo que desde pequeño me han sabido limar bien todos esos momentos de frustración. Yo creo que al fin y al cabo es que desde que nacemos aprendemos a vivir con la frustración. Aprendemos a no saber gestionar bien la frustración, porque nos llenamos de sueños que creemos que a lo mejor podemos llegar a conseguir, y si no los conseguimos a una velocidad rápida, nos cansamos, nos frustramos, nos desilusionamos, y ahí es cuando empiezas a crearte todo tipo de prejuicios contigo mismo, todo tipo de pensamientos no positivos para tu día a día, y empiezas a llenarte de lo más malo que hay, de la negatividad. Y una vez que te llenas de negatividad, estás perdido. Ahí hay que pararse a agradecer a la vida, que eso nos cuesta muchísimo. Es un ejercicio que yo he hecho durante mucho tiempo y la verdad que a mí me ha funcionado un montón, de agradecerme, porque si ponemos en una balanza las cosas buenas que tenemos en la vida junto con las cosas malas que nos ocurren, quizás nos sorprendamos y veamos que tenemos más cosas positivas que malas.
¿Cantar para ti y componer es también un agradecimiento a la vida?
Por supuesto que sí, obviamente. O sea, yo le escribo a la vida, le escribo a todo lo que tiene que ver con las experiencias que pueden surgir en la vida, y la música es como yo qué sé, mi psicólogo, ¿no? Es una manera de sacar todo lo que tengo dentro y expresarlo de esa manera, ¿no? En la que entiendo que puedo llegarle a la gente a tocarle la fibra y no guardarme nada dentro. O sea, soy de los que no le gusta guardarse nada dentro, soy de los que cuando algo tiene que contar, o cuando algo tiene que decir, o cuando tiene un problema, lo suelta, porque si no se me enquista y eso acaba haciéndome daño.
Siempre me gusta preguntarle a los cantantes, a los compositores como tú, si usáis la música para decir cosas que hablando os costaría mucho más.
Por supuesto que sí.
Nos cuesta mucho más a todos,
¿no? Por supuesto que sí. O sea, la música es... No sé, yo cuando hago música es como si me conectara con el cielo y la tierra a la misma vez, ¿no? Sí. Yo, como si yo estuviese en medio de esos dos mundos y me conectara con todo lo que tengo por dentro, ¿no? Hay veces que he llegado a sorprenderme de hasta dónde puedo sentir y hasta dónde puedo llegar, o hasta dónde me puede hacer llegar un sentimiento.
Antes nos lo decías, empezaste en el mundo del arte, de la música, desde muy muy pequeño. De hecho, solo tenías 11 años cuando quedaste segundo en el Festival Eurovisión Junior con el tema Te traigo flores, y sonabas así. ¿Cómo recuerdas todo eso, Antonio?
Bueno, pues como una anécdota más de la vida. Y muy, muy contento de haber podido disfrutar de una experiencia tan bonita como es la de representar a tu país en un festival de una envergadura tan, tan grande como es la de Eurovisión, ¿no? Tenía 10 años, prácticamente era como un juego para mí. Recuerdo tener a toda mi familia en Bruselas, disfrutar una semana que para mí eran como las vacaciones, porque encima de todo, claro, estábamos en pleno curso y bueno, irte una semana a Bruselas, que era la primera vez que yo salía de Palma del Río, imagínate.
Pues chavo, venga, vámonos, ¿no?
Un niño de 10 años cantando en Bruselas con toda su gente, pues eso fue una fiesta.
¿Lo volverías a hacer?
No.
¿Por qué?
Porque no, tendría que cambiar mucho hoy en día lo que se ha montado con esto de Eurovisión para que yo me pudiese decidir el ir a Eurovisión. Es algo que no entra dentro de mis planes.
Va a ser como sea, El Pacto es tu tercer álbum, son 10 temas, cada cual mejor, en los que hablas sobre diferentes historias, de amar, pero también de aprender a desamar, de desligarte, todo un festival para los oídos. En tu nuevo trabajo encontramos ritmos latinos, rumba española, el estilo pop más puro. ¿Qué es para ti El Pacto? ¿Qué Antonio José encontramos en El Pacto?
Bueno, yo creo que una persona auténtica, que es como intento mostrarme siempre, mostrarme como soy, sin ningún tipo de tapujos y ni de miedos ni impedimentos, ir con mucho respeto por la vida, ir con mucho respeto a través de las cosas que quiero contar en mis canciones y mucha verdad, porque yo creo que estamos faltos de verdad en la vida. Y la verdad que este disco me ha llevado por muchos mundos, también internos, por muchos mundos que no conocía, me ha llevado por muchos países también que me han dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa y que me ha abierto un mundo en mi cabeza también. Y yo creo que eso, de eso se trata la vida un poco, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad de dedicarte a lo que te gusta y poder trasladar todo eso a tu gente a través de tus canciones, pues eso es un lujo.
¿Por qué El Pacto?
El Pacto porque, bueno, principalmente por mí. De no fallarme nunca, de serme fiel siempre a mis principios, a mi raíz, a mi esencia y bueno, obviamente a mi musicalidad, a lo que entiendo, qué es lo que tengo que contar y cuál es el mensaje que quiero trasladar a través de mis canciones. Y el más importante, el pacto más importante, pues a mi gente, a mis fans, porque sin ellos pues no tendría la oportunidad de poder estar disfrutando de este sueño, de poder estar subido encima de un escenario y bueno, llenarme de energía e impregnarme de tantas cosas bonitas que ellos me regalan.
Si nos fijamos en el nombre de las canciones, antes lo decía un poco, las letras y el orden que escogiste, parece que nos introduzcas un poco en una especie de viaje para aprender a dejar a alguien, cómo dejarte ir, desenamorado, el tiempo, fingir amor, la noche perfecta, se me olvidó, hoy no estás sola, tengo el plan, sin buscarte. ¿Es un poco así?
Es un poco así. Y me encanta que eso se identifique dentro de esta historia, ¿no? Es una historia que he vivido, obviamente, en estos dos últimos años. Uh-huh. Y bueno, pues tiene que tener siempre creo que tiene que tener, cuando escuchas un disco, pues ese hilo conductor que vaya haciendo ese viaje, ¿no? Yo soy mucho de los que le gusta meterse en el coche, ponerse el disco de mis artistas favoritos y ver que tras la primera canción llega la segunda y que te va, ¿no?, llevando por un mundo. Tú vas haciendo un viaje y te lo vas imaginando en tu cabeza y eso me apasiona y me fascina.
Me has dicho dos cosas que me parecen muy interesantes. Es una historia que he vivido, obviamente. Vamos a la primera parte. Es una historia que he vivido. ¿Cómo estás?
¿Ahora?
Sí.
De puta madre. Del carajo, vamos.
Y la segunda, obviamente. Me gusta mucho eso. Para cantar de verdad y con sentimiento, ¿sí?, hay que haberlo vivido.
Sí, y hay que quitarse los miedos.
¿Qué miedos tienes?
Yo, wow, pues mira, no puedo dormir con la luz apagada. Sí, tío.
¿En serio?
Te lo juro. Tengo que dormir con un poquito de luz. Eso de levantarme por la noche y así de claro te lo ves, sí. Eso que te levantas, que te estás meando, que ya no puedes más, y estás intentando ahí parpar todo y no te ves, yo me muero. Y ya empiezo a imaginarme figuras por ahí y tal, no sé qué. Voy a parecer un loco, pero no, es que es verdad. O sea, es que no puedo dormir con la luz apagada.
Aparte de la oscuridad, ¿qué es lo que te inspira?
Y he intentado un montón, o sea, de veces decir, venga,
hoy
coño,
sí,
que esto no me va a poder a mí, que esto a mí no me va a poder. Pero no puedo, tío. Te lo
pasa,
juro.
¿Eh?
No puedo.
Tío, es que los miedos cuestan.
O sea,
cuesta,
una de las condiciones que yo le pongo cuando conozco a una chica. Oye, yo con la luz apagada no puedo dormir. yo voy ahí ya del tirón y se lo suelto. Oye, si quieres salir corriendo ya por la puerta, estás a tiempo, ¿sabes? Del tirón te lo digo. Pero sí, sí, es algo que no puedo.
¿Qué es lo que inspira a Antonio José?
El vivir, el conocer gente y conocer historias, ¿no? Y llenarme de vida cada día y exprimir todo este regalo cada día.
Antonio José, que avui ens presenta a la caravana aquest nou disc, el Pacto, un pacto que fue grabado entre Madrid, Sevilla y Miami.
Efectivamente.
¿Por qué?
Bueno, porque, no sé, estaría de Dios que estaría de Dios que fuese así. He trabajado con Andy Clay en Miami, que tenía muchísimas ganas de trabajar con él, que es el tío es un fenómeno y es un pedazo de músico increíble. Uh-huh. Él ha sido parte del productor de este disco, ¿no? Junto con Pablo Cebrián. Y bueno, ellos han sabido entender y plasmar esos dos mundos que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. En este disco. Ha sido un disco que hemos hecho muy a fuego lento. Pues llevo prácticamente cerca de 2 años trabajando en él. Y bueno, yo creo que han sabido plasmar todas esas locuras mías. Porque hasta hace 4 meses el disco en realidad no estaba cerrado. Así que imagínate. Porque no sabíamos todavía si íbamos a llegar o no íbamos a llegar a septiembre. Pero bueno, con el cariño que le han puesto y con el esfuerzo también que le han puesto y desde aquí pues les pido siempre disculpas a los dos porque los he vuelto loco hasta que todo estuviese como yo quería que estuviese y transmitir lo que yo quería transmitir en cuanto a musicalidad y sonido, pues han sabido los tíos perfectamente coger el concepto que yo tenía en mi cabeza.
Ahora me hablabas de musicalidad y sonido. ¿Qué diferencia encontraremos respecto a otros discos?
Bueno, yo creo que es un punto más. Yo siempre intento renovarme, intento estar a la vanguardia un poquito de lo que es mi música, pero cuidándola, cuidando algo tan bonito como la música y llevar ese mensaje a jóvenes que me escuchan, que empiezan con su sueño, que empiezan con su guitarra, que empiezan con su piano, que empiezan en el conservatorio, que empiezan a imaginarse algún día ser artistas, como yo lo hice en su momento y como lo sigo haciendo cada día de mi vida. Ayudarles a que mi mensaje y mis letras, mis canciones, mi música les cale dentro y les haga sentir bien, no les haga llevarles por otro camino, por otras sendas que a lo mejor pues de aquí me da miedo, de aquí a 20 años, pensar que la música no tenga esa calidad que con la que hemos crecido nosotros, ¿no? Con Serrat, con un Joaquín Sabina, wow. con un Alejandro Sanz,
semana que viene San
con
Jordi,
Antonio Orozco, pues imagínate, con ese tipo de con ese elenco de artistas que son leyenda viva. Y que han marcado, yo creo, que un antes y un después en nuestra música.
Fíjate, estamos volviendo a escuchar Cómo dejarte ir, que lo grabaste en la Ciudad de México, pero no en cualquier lugar. Apareces en un parque ecológico patrimonio de la humanidad.
Exactamente.
¿Por qué en este videoclip este sitio?
Bueno, quería elegir un sitio emblemático de México. Uh-huh. Y bueno, Xochimilco es un lugar increíble, un lugar con muchísima historia. Uh-huh. Es uno de los lugares de México que, bueno, se conservó, porque no sé si sabéis que México está construida encima de un lago. Uh-huh. Y es la única parte de México en la que todavía, y obviamente por eso es patrimonio, se cuida el que no se construya nada, y son canales y canales y canales y canales por los que te puedes perder. Y encuentras miles de historias que han ocurrido allí. Y bueno, yo creo que era una canción también como para acercarle a ese mundo, ¿no? Que de alguna manera quería también representar con esta canción, porque hablamos de dejar ir a alguien que ya no está entre nosotros. Uh-huh. Y que tenemos que, de alguna manera, parece fácil decirlo, aprender a dejar ir.
Aprender a dejar ir, pero sea como sea, Antonio José Benzunzu deia, tengo muy claro mis objetivos, el plan.
Mi niña, el plan era quererte, el plan era que te quedas. Después de tantos besos, ya no queda nada, nada, nada. El plan
disco donde encontramos algunas colaboraciones como Miguel Poveda, como Kurt. ¿Cómo ha sido la experiencia?
De trabajar con estos dos fenómenos, pues increíble.
Dos bestias, ¿no?
Dos bestias. Dos gentes, vamos, que quitan el sentido entero. Uh-huh. Miguel, yo creo que sobra las palabras. Ese tío es gama alta, catalán de pura cepa.
De Badalona.
De Badalona. Un tipo que yo digo y defino que es un corazón con piernas. O sea,
ya coincidiste con él, ¿no?
Sí, coincidió con él. He coincidido con él antes. Yo le conocía, uh-huh. Tuve la suerte de conocer a Miguel hace muchos años. Y bueno, yo creo que nuestra relación se ha afianzado muchísimo más con este programa que hemos hecho, que hemos disfrutado muchísimo los dos, que ha sido una experiencia maravillosa, uh-huh. Muy bonita. Pero Miguel es algo más que un amigo, ¿no? Es un hermano y una persona en la que la música, o sea, una persona que me ha regalado la música, en la que puedo confiar, que eso es complicado también.
Los tiempos claro. Que corren.
Yo soy muy claro. Es muy complicado llevar esta profesión. Y cuando te encuentras a alguien así, o sea, eso es para cuidarlo y para tenerlo ahí y enmarcarlo. La verdad que muy feliz de tenerlo como amigo.
Como no encuentro la palabra, me la voy a inventar, pero me vas a entender.
A ver.
¿Hay mucho aprovechismo, en este mundillo?
Bueno, yo creo que en este mundillo y en todos.
En todos, ¿eh?
Sí, por ahí, por la calle, ahora mismo te da una harta de aprovechismo.
Aprovechismo. Claro, ya te lo has quedado, ¿eh?
Claro, me ha encantado.
Déjame preguntarte también qué aporta una colaboración a un disco.
Bueno, yo creo que antes que nada aporta la satisfacción y ese lujo, ¿no? De tener a alguien a quien admiras, porque al fin y al cabo no deja de ser así, es a alguien a quien admiras, uh-huh. Que comparta contigo una de tus canciones. O sea, eso es maravilloso. Que tenga la generosidad alguien como es, por ejemplo, Miguel Poveda, que es uno de los grandes de nuestro país, que tenga la generosidad de, oye, voy a subir contigo al barco y vamos a cantar esta canción. Mm. Y en realidad es... o sea, si no hubiese estado Miguel en esta canción, para mí el plan no hubiese sido el plan. O sea, el plan es porque Miguel me dice que sí a esta canción y porque tuvo que ser así. Y la verdad que muy feliz de poder compartir con él algo que salió de mi corazón y que hoy pues él le dio todo el sentido del mundo.
¿Te planteas más colabos en el futuro?
Sí, obviamente, claro que sí. Pero tampoco me obsesiono con eso. Yo creo que las cosas que están para uno, aunque te quites, y las cosas que no están, aunque te pongas. Entonces, yo creo que es mejor dejarse llevar y que la vida te vaya sorprendiendo.
Oye, El Pacto, supongo que hay gira, ¿no?
Hay gira, empezamos en marzo. Hemos estado por México, hemos estado por Argentina, hemos estado por Chile, por toda España. Y el 6 de marzo venimos a Barcelona. Vamos a tener que esperar un poquito, yo ya me muero de ganas, porque este año no hemos estado, ni el año
nosotros,
pasado
nosotros.
Tampoco hemos estado por Barcelona, y ya me muero de ganas por venir a esta tierra, que la siento como mía.
6 de marzo de 2024, sala Paral·lel 62. Correu perquè quedan, no sé si lo sabes, pero quedan poquísimas entradas, ¿eh?
Lo sé, quedan poquísimas entradas, y bueno, yo sé también que esa noche va a ser una de las noches.
Yo siempre digo que hay dos tipos de cantantes que suben a la caravana cuando les pregunto, ¿ya estás en el nuevo proyecto? Hay los que me dicen, no, quiero disfrutar lo que acabo de sacar y ya
trabajar. Yo ya estoy en el nuevo proyecto.
¿Tú ya estás, eh?
Sí. Sí, porque yo soy un culo inquieto, tío.
¿Te pregunto
si
algo o no?
Y si te digo que no y te digo, no, ahora quiero descansar, ahora quiero tal, te estaré mintiendo. Y como eso se me da fatal, pues no te voy a mentir, bicha. ¿Qué me quieres preguntar?
¿Qué? El nuevo proyecto.
Ya ¿Qué está, hay del nuevo proyecto? Sí. Wow. Pues mira, lo estoy ordenando en mi cabeza. Que eso ya es el comienzo. Lo estoy ordenando en mi cabeza y lo que sí te puedo decir que tengo ya tres canciones que sé que sí o sí están dentro de este nuevo proyecto.
¿Con colabos?
Una sí.
¿Con...?
Ah, que yo ya no me tires más de la lengua. Que si no, Maite, que está ahí, me va a matar.
Yo lo intento. ¿El mates, Maite? Val, no, diu que sí, diu que sí. Diu que si no, podreu tornar. I nosaltres que volem que torni, Antonio José, a l'estudi de la caravana. Antonio José, ha sido un placer, de verdad. Mucha
Igualmente.
Suerte, muchos éxitos, queda muy bien.
Muchísimas gracias.
¿Será que tengo el corazón más grande? ¿Será que todo sabe diferente? ¿Será que el mundo huele a primavera cuando estás delante? ¿Será que escribo para así pensarte? ¿Serán canciones pero nunca tristes? Las que bailemos de resaca en el sofá. ¿Quién me diría que serías tú? La que escucha Juan Luis Guerra y besa lento. ¿Quién me diría que serías tú? La que me desnuda mi voz. Sin buscarte tú llegaste tan urgente y sin aviso. Como el que no busca nada y se encuentra el paraíso. Sin buscarte me llegaste, yo no he sido mi destino. Yo me sobran ganas para amarte, para calmarte mi vida, mía, burbujas de amor.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. No es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva.
Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Gairebé 6 minuts que passen de 11:45 al migdia. Víctor Rodrigo, què ha passat aquí?
Bueno.
Ni bona tarda, ni bon dia, ni... No, bona tarda,
bueno,
no.
Coma, bon dia.
No, no. Ni bon dia... Ni na.
Per què?
Què és això que està sonant?
Bueno, coses del directe. Sí, no, no vindré jo a despotricar el teu equip. No els potriquis tu.
No, no, el meu equip no. Però, Andreu, què ha passat amb la sintonia d'aquesta secció?
Ja està.
M'ha dit l'hem perdut. M'ha dit l'hem perdut. Però,
mentre no em perdin a mi, pel camí o...
Tot per sol, ja.
Sí, sí, sí,
val,
això és veritat.
Val,
sí, és veritat.
Val.
No, no hi ha res a fer.
Escolta, el guió d'avui posa xatxara d'intro i ja l'acabem sí, de fer, no? Una mica...
És que sembles el Pujol quan anava a la minoria absoluta a destruir la ràdio, saps? Diu, ah, ets tu, no, el que fa les imitacions? No, no ho digui, però està igual.
Hi ha un altre que també ho fa, això.
Bueno, mira, ja està sonant.
No, no, no.
Ah, aquí el tenim.
Re, no?
Què? Pues,
com la setmana passada no estaves, i almenys sí. Amb la Núria vam mantenir lo de la cançó de la setmana.
Amb la Núria, amb la Núria.
Sí, però sí, sí. Vam mantenir el una mica el trivial aquest que estem fent. Sí. Que de moment portes 0 punts. Desastre.
Què tal li va a la Núria?
Pues va saber la cançó, però no sabia la peli. Sí, 0 i mig.
0 i mig. Uau, de va guanyant, eh?
Et va
guanyant.
Vols,
vols que entrem en concurs?
Per mi.
La posaràs ara, la cançó?
Sí.
Núria, espera't. Núria Ros, que la tenim aquí a la peixera. Espera, espera. Que ara entra... No, clar.
És que l'has pillat...
Estava pendent d'altres coses.
L'has pillat amb el cafè a la boca.
Sí, sí, estava... Estava pendent d'altres coses. I no... Vine, vine, vine. Acabem de decidir, Núria, que cada setmana, quan vingui Víctor Rodrigo, com que tu vas mitjà encertar la cançó la setmana passada...
Sí,
i
sí,
jo
sí.
Vaig treure un zero com una catedral l'anterior...
Sí,
entrarem... No tenia ni idea.
No, entrarem tu i jo en concurs.
Ah, val.
Sí?
Tu i jo concursarem.
Sí, no?
Ai, m'agrada molt.
Vinga.
Xocolà.
I què... Vale, però en un concurs s'ha de guanyar alguna cosa. Al final de temporada, qui paga el dinar?
Entre nosaltres.
Anava a dir una cosa.
Qui són aquí els concursants? Nosaltres, no?
Bueno, però jo estic aquí d'intermediari, jo vinc a dinar.
Se t'ha de pagar el dinar, tu?
No,
ah.
Jo participo.
Ah, val.
Val, val.
El dinar, a quin restaurant?
Ja ens ho farem venir bé, això.
Al sí, McDonald's,
no.
Això.
No, amb qualsevol restaurant...
No s'està veient molt positiva.
No,
eh?
Qualsevol restaurant va bé. Can Roca, una cosa així...
Accepto suborns per posar cançons.
Val, em sembla bé. Què? La cançó d'avui, què?
Posem la cançó, va.
Som-hi. Aviam.
Clar, la gràcia és la cançó i en quines pel·lícules surt o a quina pel·lícula s'identifica.
Crec que pel·lícules...
Pel·lícula una, que sigui superidentificativa.
Sí, però no me'n recordo.
Aquí està la gràcia.
I jo en sé una altra que crec que surt aquesta cançó, també.
Surt poc, eh?
Sí?
Ha sortit només a 4. I una és d'on surt.
Puc tirar-me a la piscina?
Tira't a la piscina.
Jo crec que surt a La niña de mis ojos. Però no surt?
No.
Sé que no és la que dius, eh? Que no és la pel·lícula.
No.
És que ara diré una cosa que us farà gràcia.
Què?
Però és que aquesta cançó la ballava jo als festivals de ballet.
No és la veritat?
De veritat.
És la sintonia de Cine Barrio?
Sí. Ah, això mateix.
Ah, també la vam fer servir per
sí,
Cine
sí,
Barrio.
Plié, sí, sí, relevé.
Aneu pensant, durant la secció, perquè...
Oh! És que no em surt la pel·lícula.
És que és un clàssic.
És mítica.
No us portaré coses complicades, ja ho sabeu.
Bueno, no sé.
Complicades la setmana passada.
Saps què et vull dir?
La setmana passada. Sempre dieu, ui, sí, em sona, ui, no sé què.
Sempre que ve un friqui del cinema i et diu, no, no, coses complicades no te les posarem.
Ja comencem.
La setmana passada era senzilla perquè està escrit el guió.
Amb aquesta no està escrita el guió?
No.
Però podeu deixar de trencar la màgia de la ràdio?
Ai, perdona.
És que sempre feu el mateix.
Perdona. Som sincers.
Va, jo...
És com si estiguéssim mirant la càmera i aneu llegint el guió però amb el paper a la mà, saps? I així ho fem l'escena la gravem així.
Una miqueta.
Ah, que per favor.
L'havien, però... Escolta'm una cosa.
Què?
Vaig pensant.
Ves pensant. No, avui almenys el tema de debat ja el tenim sobre la taula. Hem establert el concurs.
Mm-hmm. Val.
Llavors, a partir d'ara, baralleu-vos.
M'agrada aquest trosset, eh?
És que està en cine de barri, sí. Jo em vaig criar molt en cine de barri, eh?
Queridíssimo, queridíssimo.
Queridíssimo. Ah, jo a les 4 de la tarda ja, no? Assegut a la butaca a casa de la meva àvia,
sí,
a mirar
sí.
Cine de barri. Així es curteix un crític de cinema. No anar al Festival de Canes, ja l'he
no,
dit.
No.
Cine de barri.
Cine de barri.
Aquí era el fango.
Veiem peliculots.
Sí, peliculots que tenen 3 vots a Film Affinity i no se'n recorden ni els productors.
Escolta'm una cosa, amb això les cançons hauràs de portar opcions.
Sí, com una mena d'enquesta.
Perquè sí. Jo la veig escrita, aquesta, i te la dic. Mm.
Ja, és que per això ja jo faig trampes. A mi no torna a passar lo de la Núria.
Val.
Pues portaré opcions. Anem evolucionant.
Sí?
Ara que ja hem establert el concurs,
val.
Portaré Núria, opcions.
Vas pensant?
Sí, vaig a pensar.
Oi, vaig a pensar.
Vaig a pensar, se'm va fer el cafè, bé.
Ai, vaig Dios. A pensar.
Escolta, Víctor Rodrigo.
Va, vés a pensar.
Ja, fins ara, anem a pensar.
Adéu. En Google, sí. Escolta'm una cosa... Què? Es deia, es portaves un tema de controvèrsia.
Sí, no, però això perquè tu i jo, al llarg d'aquest any i mig, hem debatut molt sobre el tema de Woody Allen. Uf. Tinc una mica de controvèrsia en el punt d'aquesta darrera setmana.
És el geni macabre, pot ser?
Per mi, aquest és Polanski.
Bueno, clar, però sí.
Woody Allen, vulguis o no, si entrem a l'objectivitat periodística, no podríem catalogar-lo com a tal, i hauríem de dir tota l'estona presumptament.
Exacte.
Però per mi el punt és que aquest senyor va presentar pel·lícula a Barcelona, uh-huh. a Coupe de Chance, que va ser rodada a França, perquè als Estats Units ningú li paga una pel·lícula, i se'l va entrevistar en diversos mitjans catalans, i sobretot per mi l'enfocament que es va tenir del personatge, que vulguis o no, pots tenir tota la teva opinió personal, però el personatge té una entrevista, si li vols fer l'entrevista, que aquí ja entra les disposicions com a tal...
I li has de preguntar pel que li has de preguntar.
Però no, li has de fer la reverència contínua, és a dir, tinguem una mica de decoro, i a mi això m'ha grinyolat bastant, uh-huh. i a sobre ve lligat que aquesta setmana s'estrena la nova pel·lícula de Polanski, un senyor que hauria d'haver deixat de fer pel·lícules l'any 74.
Fa anys, sí. Explica-ho això per la gent que no ho sàpiga.
No, l'any 74 se'l condemna, és a dir, no és com Woody Allen, que hi ha un judici, és no culpable, etc, sinó que se'l condemna per violació a una nena de 14 anys mm. i Roman Polanski fuig dels Estats Units.
Correcte.
I viu a Europa des de fa 40 i pico d'anys, que, mm-hmm. no, 50...
No pot tornar, eh? I als Estats Units ha intentat...
No pot tornar.
En diverses ocasions.
I totes les pel·lícules estan rodades fora i no pot tornar. Això sí, els premis li donen i va guanyar amb El Pianista i tot el que tu vulguis. Clar,
és, bueno,
la gran cultura cancel·lació funciona, eh, senyors i senyors? Vinga, per la siguiente. I aquest divendres estrena pel·lícula de Gianto Barri. No forma part de les estrenes destacades de la secció, uh-huh. però sí que volia parlar pel fet de que venia lligat una mica un macabre amb un altre,
vale.
i que els protagonistes són Johnny Depp,
wow.
i Mai Nguyen. Que qui no conegui Mai Nguyen, Mai Nguyen era l'exparella, si se li pot dir d'alguna manera, aquella atrocitat de relació... És una actriu que amb 15 anys va començar a sortir amb el director Luc Besson. Es van conèixer quan ella tenia 12. Es va embarassar amb 16. Ell tenia 33.
Bèstia, tot això.
Llavors, a mi, quan aquest és el punt de debat, quan parlen, no, ara ja no es pot dir res, no es pot fer res, no es pot criticar res, home, potser veníem d'una situació bastant fosca i bastant negra. I aquí estem, estrenant pel·lícula d'aquests tres pàjaros. Anem a les estrenes de setmana i corregim això.
Espera, que abans et vull preguntar una altra cosa. Perquè aquesta setmana, mira, ho vam viure en directe en aquest programa, quan obrien un sobret i van dir La Sociedad de la Nieve,
sí.
JJ Bayona, de moment sembla ser Camí els Òscar.
Sí, jo crec que és la tria més encertada a nivell comercial / Estats Units mercat.
L'has pogut veure ja o no?
No, encara no, mm-hmm. perquè ara l'estrenaran a Sant Sebastià i a partir d'aquí la podrem veure. És Bayona. Bayona als Oscars agrada, Netflix és la distribuïdora, agrada, un remake agrada sempre a Hollywood, no sé per què.
Remake de Viven, eh?
I sí, exacte, de la història de l'equip de rugby que va sobreviure als Andes a l'accident d'avió. A mi em sap greu per les altres dues alternatives. 20.000 espècies d'abejas va triomfar molt al Festival de Berlín, que s'haurà uh-huh. guanyar el lleó de plata per l'actuació de la Sofia Otero, que fa un paperàs, i la nena té 14 anys, perdó, 13, és una borrada. I després que Víctor Erice tornava, saps? Era com una mica el nostre caché, entre cometes, cinematogràfic, però tampoc se li pot discutir en absolut el caché de Bayona, que jo crec que, en perspectiva, quan s'acabi la seva carrera en tindrà més que l'Erice, però vulguis o no, el seu retorn també era com una carta de presentació bastant, bastant bèstia. És una tria bastant encertada.
L'altre dia passava per aquí fora perquè està normalment amb... Normalment no, assíduament, està en el programa de fabricació pròpia amb Mercè Raga, el germà de Bayona, i vaig tenir l'oportunitat de preguntar-li, ja que passava, de dir, home, contents, no? Primer va dir que contentíssims, evidentment, i segona va dir, li vaig preguntar... No li vaig preguntar si és una bona pel·lícula, li vaig preguntar què tal la pel·lícula, i em va dir, la millor que ha fet.
Ja. Sí, segurament per... Vulguis o no, amb un remake sempre tens com una responsabilitat doble perquè no et critiquin encara més, perquè al final una idea original pot sortir veu malament, no? I basada tu en fets reals també passa, que el Bayona ha fet diverses i tal, però en aquesta sí que serà el blanc o negre, eh?
Sí?
Jo crec que sí. O sigui, hi ha molt bona expectació al voltant de la pel·lícula. Jo tinc una mica reticència, l'únic pel punt del remake, confio plenament en el director català, però sí que és veritat que prefereixo aquest any centrar-me més en totes les històries originals que estan a venir. Només la veuré perquè és Bayona, entre cometes, saps? El punt, si l'hagués fet un altre, no hi confiaria gens. I com també va al festival de...
És una història molt dura, eh?
També va al festival de Sitges, jo crec que...
La Sofia Anive va a Sitges?
Sí. Va. Jo crec que, home, és que Bayona, Sitges, és el patriarca. Ja,
què et sembla que vagi també, no només aquesta pel·lícula, que vagi Netflix? I ho dic perquè cada vegada trobo que hi ha menys diferència en el temps entre la projecció en sala i la projecció a plataforma.
Perquè no tenen paciència en rentabilitzar...
Això fa que la gent no vagi al cinema.
Exacte.
Perquè en dos dies estarà a plataforma, però... que passa que en cinema, clar, es veu molt diferent.
Exacte, i més un tipus de pel·lícula com aquesta, i més les pel·lícules que fa el Bayona. Però és que, i ara ho veurem, les estrenes d'avui, les distribuïdores per organitzar els divendres, que és almenys a tot el món en general, quan es presenten pel·lícules, porten a sobre un cacau que no se l'expliquen. O sigui, moltes vegades es concentren dos o tres molt fortes en un cap de setmana, després tens dues, tres setmanes que només veus coses que dius, bueno, sí, mira, ho podríem intentar, però no té un reclam pel públic, i ara està venint aquest, que això ja ho vam parlar l'any passat, què passaria, aquesta tornada de l'onada de les plataformes, i Netflix té un problema molt greu.
Gros, eh?
Perquè han perdut només a Espanya... Van perdre, perdó, a Espanya, a la resta del món, però sobretot a Espanya, per la imposició de les noves polítiques de contrasenyes, han perdut 3 milions de subscriptors.
Uau.
Però és que és normal, és a dir, però tu gastes el que gastes, rendibilitzes com rendibilitzes i comptabilitzes després com comptabilitzes, bueno, doncs és que el tiro et sortirà malament, perquè tu no ets Disney, no ets la Warner amb HBO, no ets Apple TV, pots fer el que li doni la gana... I després està el rei de los reyes, que és Amazon, que li és igual perdre diners, literalment, perquè ets una sucursal de la multinacional. En canvi, Netflix és tot això. Va. I aquí tenen el problema.
Ara, si anem a les estrenes?
Som-hi.
¿Esa tal Lea es pariente suya?
No.
¿Y su familia está...?
Mi madre, mi padre, mis hermanas... Todos, lo siento, en mi interior, murieron. Pero ella...
Ja ho dèiem, setmana complicada per les estrenes de cinema.
Quin nerviós em posen les bandes sonores així de...
Sí, els violins.
No només, eh? Aquestes paradinyes de música.
Sí, sí. Això és bastant estrident. Però setmana complicadeta perquè la primera més destacada que agafem aquest divendres... És la darrera pel·lícula del Barry Levinson, un dels últims que queda grans directors clàssics de Hollywood i del cinema nord-americà en general, que t'explica la història, no està basada en fets reals, però t'explica la història d'un boxejador jueu que sobreviu als camps de concentració... Perdó, un boxejador jueu i polac, que sobreviu als camps de concentració...
Té tot, eh?
Ho té tot, pobre. Sobreviu als camps... boxejant amb altres presos d'altres camps, aquestes coses que feien macabres una mica per distreure's els nazis, i situa la història entre flashbacks d'aquella època amb la seva situació actual post-Segona Guerra Mundial, en la qual fa combats per intentar tirar endavant la seva vida i intentar també trobar l'amor de la seva vida que va conèixer abans de que l'internessin. És un estil molt clàssic, perquè Barry Levinson és així. El seu fill és el Sam Levinson, que és el creador i el director, per exemple, d'Eufòria. Si no tenen res a veure, pare i fill. Però sí que dic que és una setmana complicada perquè aquesta pel·li es va fer el 2021. I arriba ara, a les sales de cinema.
És, no, a dir, és, una, normal,
és una setmana rara.
Que tardi un any, sí, no?
Sí, i a sobre perquè se suposava que la pel·lícula de Polanski seria com el gran tret de sortida i perquè arrossegués gent a les sales de cinema, que com ens estem veient, perquè Polanski arrossegués gent a les sales de cinema. Però jo us destacaria més aquesta, perquè si sou d'anar al cinema cada cap de setmana a veure estrenes, dins del que ens trobem aquest cap de setmana, aquesta per mi seria la tria més segura. És una gran pel·lícula? Bueno, en el sentit de que les formes són clàssiques, intentant introduir aquestes tècniques audiovisuals ara com molt sobrecarregades, d'un blanc i negre molt forçat, com certs efectes especials per no tenir els recursos a l'hora d'haver rodat, saps? Llavors es nota, i quan es nota comença a coixejar la pel·lícula.
Et diré des de quan comença a pesar molt el blanc i negre. Des de The Artist,
yeah,
que es va considerar una genialitat, i a mi, perdoneu-me,
a mi em va semblar una pel·lícula correcta.
Aquí el crític de cinemes, Víctor Rodrigo, no jo, però es va elevar a la categoria de genialitat quan existeixen pel·lícules com La llista de Schindler, que ja ho havia fet de sobre.
Sí.
Vull dir, no,
però és que era perquè era la pel·lícula, i és que els agrada molt això. És que amb The Artist va passar. O sigui, l'únic que hi està bé aquella pel·lícula és Jean Dujardin.
I a partir de The Artist, jo crec que hi ha pel·lícules que pretenen ser pel·lícules de culte, i apa, blanc i negre, gratuït.
Ja. L'única que jo, per exemple, moderna, que li compro el 100% és Mank, del Fincher. T'explica la història del Mankiewicz, el guionista, i per com va fer Ciudadano Kane.
Sí.
Però perquè és un blanc i negre clàssic.
Bueno, perquè ho porta.
Però és un blanc i negre clàssic. És a dir, els blancs i negres forçats...
No sé si Buenas Noches, Buena Suerte també tenia
també
un blanc i negre,
clar,
una mica gratuït, també.
Hi ha pel·lícules 2006.
Sí, però...
I vulguis o no, la intencionalitat és la que és. Període fosc, i Nixon, etc. Però sí que és veritat que quan intercales, i sobretot aquesta, com, és que direm així, però a l'Oppenheimer...
Sí.
Que vols marcar molt el flashback i també des d'on enfoques la història, doncs a vegades és massa forçat.
A mi em pesa, sí.
De vegades, eh? No et dic que jo Oppenheimer no la comprés, ho vaig comprar. Però en aquesta potser sí que hi ha un punt forçat per com està de demacrat la il·luminació. Això la gent que ho vegi ho notarà.
Val. Anem a la segona?
Som-hi.
Yo no quiero vivir 250 años más.
¿Por qué no?
Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón.
¿Pero robaste o no?
Yo vine para acá porque...
Aquí he fet una mica de trampa.
Sí.
He fet una mica de trampa.
Ho sé.
Perquè ja t'he dit que hi ha dit als oients que aquesta setmana és una mica complicada, però el divendres passat es va estrenar a Netflix. Va passar una mica sense pena ni glòria. Em fa bastanta ràbia, això.
Jo tinc pendent,
perquè ja en vam parlar... perquè és una de les pel·lícules que es van estrenar al Festival de Venècia, i és El Conde, de Pablo Larraín. Tot el que faci Pablo Larraín, veieu-ho.
Sí, home.
Perquè és interessant. T'agradi o no la pel·lícula? És a dir, hi ha interès pel que explica...
La proposta és interessant, com a
mi. La proposta és molt interessant i després genera i provoca reflexió. En aquest cas, és encara més interessant perquè ell va reparar su casa, se'n va a Xile una altra vegada... i explica una història, que és una comèdia negra brutal, sobre Augusto Pinochet. En quin context?
Wow.
Augusto Pinochet ha sobreviscut, és un vampiro que s'alimenta del mal i de la sangre de los inocentes i fa 250 anys que viu. I té una família gegant que no para de donar-li pel sac. I ell està completament hastiado ja de l'existència de la vida, i com ha viscut 250 anys, ja... s'ha cregut les seves pròpies mentides.
Pobre,
llavors ell no se'n recorda que jo no he robat, jo no he matat a ningú, jo no he fet res, jo no sé quantos. Llavors és una mica intentar fer una crítica furibunda a una situació social i política que encara viu Xile, és a dir, les conseqüències de Pinochet encara s'estan vivint tant als tribunals com al carrer com a la política, i la reina el que fa és, vale, no faré una megapel·lícula com vaig fer el 2012 amb No, que era una mica el postprocés de Pinochet, sinó que me n'aniré a la crítica ferotge des de la fantasia. Uh-huh. Llavors, moltes vegades funciona més així que des de la perspectiva jo de basado en hechos reales i ens posem superserios i ara intentem explicar-ho tot i que l'audiència és idiota i li posem tota l'estona de text allà perquè sàpiga
molt, això,
en quin context estem. Bueno, ja, vale, ja.
A mi també em molesta, vale, que ja. Em prenguin per idiotes.
I aquesta em sembla una proposta superinteressant perquè és superoriginal. Uh-huh. Tant de bo, aquí, ens atrevíssim a una cosa similar.
Aquí es va fer una cosa molt estranya amb membres dels Joglars, si te'n recordes, que era les últimes hores de Franco. No sé ni com es deia la pel·lícula, però va quedar molt estrany.
És que jo, la cosa més divertida que he pogut veure és Dragon Rapide.
Bueno, compte, aquí tenim l'Escopeta Nacional.
Sí, però sou Franco, allà?
No.
Fotent...
Se l'intueix.
Mira, Franco, jo, com la mòmia o Frankenstein, no? Saps aquests monstruos així clàssics? Però aquí, clar, el conde és el conde Pinochet, el conde Dràcula. La teniu a Netflix, mireu-la.
No puc deixar de pensar
en
Chiquito.
Ah, bueno, pobre.
En la cançó també.
Pobre. Anem a l'efemèride?
Pobre ho dius perquè ja no és entre nosaltres, no?
Sí, exacte.
No pel treball que feia.
Deixa'm en pau.
Val.
Anem a l'efemèride.
Tercera.
No hablará contigo ni volverá a bajar nunca más a tu casa, así que no vuelvas a llamarla.
¡Estela!
Deja de escandalizar y vete a dormir, la mona.
Eunice, quiero que mi mujer vuelva a mi casa.
¡Cállate ya, si no quieres que llame a la policía!
¡Estela!
No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado.
¡Escúchame!
Espero que te entrenen como la otra vez y te remojen con una manga de
cerdo. ¡Quiero que mi mujer vuelva a su casa!
¡Cerdo asqueroso!
¡Estela!
¿Qué te dormía?
Home.
És que, mira, us seré sincers.
N'hem parlat d'aquesta,
No és una data rodona. Perquè fa... Però és que quan he vist la data, de quan fa que es va estrenar, he caigut d'esquenes.
Quina?
Fa 72 anys...
72 anys, ja?
Que es va estrenar un tramvia llamado Deseo.
Mare Déu.
La pel·lícula.
Sí, sí, no.
Perquè abans l'obra de teatre i abans l'obra literària de Tennessee Williams. És que per mi és una obra mestra. Però no una obra mestra de... en aquell context de, en el que ens estem veient ara molts crítics de que hem d'interpretar que les obres mestres contemporànies que s'estan fent ara mateix ja les hem d'analitzar des d'aquella perspectiva, perquè si és el Tarantino, si és el Polanski, si és ara no em surt el nom, el Levinson, uh-huh. Si és el Nolan, ara que no m'està sortint, ja fan una pel·lícula, obra mestra, ja clàssica, per un moment. Mm. Si deixem una mica aquí la perspectiva del temps.
Val.
Amb 72 anys que ja han passat, podem dir que un tramvia llamado Deseo es manté igual de fresca, es manté igual de potent a les interpretacions dels seus tres protagonistes,
val,
especialment Vivian Leigh, que això el temps li dona la raó, com ja hem abordat algunes altres vegades.
Sí. Mira, començava parlant la secció d'aquí, la començàvem parlant.
Exacte. I la seva història encara avui podria ser reproduïble en contextos contemporanis. Mm. I a mi això em sembla no només una obra mestra, tant de l'Elia Kazan com va dirigir l'escenari, la música, les interpretacions, sinó també per l'obra literària de Tennessee Williams.
Creus que s'ha... Banalitzant no m'atreveixo, eh? Però la recuperem quan... O sigui, la recuperem com a gran clàssic a vegades. Ens hem oblidat de pel·liculasses com un tramvia.
Sí, però ens hem oblidat...
I de l'obligents, que són... Que és el
jo
que
crec que hi ha un punt complicat, que és el dels crítics ja que visiten més els CAP que les sales de cinema, en els quals no surten d'aquests clàssics i critiquen el cinema contemporani, uh-huh. I jo ja formo part d'una generació que dic, revisitem els clàssics i agrupem-lo amb tot el que s'està fent ara. Mirem-los en context, en perspectiva, perquè ara estem a vegades aplaudint certes interpretacions que no arribarien ni a la sola de sabata aquelles interpretacions. I fins i tot hi ha interpretacions clàssiques que no arribarien a la sola de sabata de coses que s'estan fent ara. Llavors,
escolta'm,
en context.
No ho canvien el concurs.
Què heu fet?
No, farem...
Estou timant?
Farem equip Núria Rosillo i serà sempre... Núria Rosillo contra Víctor Rodrigo.
Perfecte.
Sí? Clar, perquè sí. Hem de posar en context que la Núria ha pogut sortir de l'estudi.
No, 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 estava sí, aquí al costat. Ah, tenim nom?
La Bien Pagar.
Vale, d'aquí.
De la Pagar.
Vete por ahí.
Anem Miguel de Molina, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pedro Almodóvar.
Val. Vete por ahí.
Són molt dolents.
Sí, sí, sí. Àngelus i informació.